Ràdio L'Escala.
Dissabte 23 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Cobla Montgrins, Pere Rigau i els compositors torroellencs. Concert homenatge al centenari del naixement de Pere Rigau, fundador dels Montgrins, i a la llarga tradició musical de Torroella de Montgrí, on es podran escoltar obres de compositors locals, amb la direcció de Jordi Molina. Dissabte 23 de febrer a 9:15 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Divendres, dissabte i diumenge, l'Escala, Vila del Llibre 2019. Presentacions de llibres, taules rodones, activitats infantils i juvenils, representacions teatrals i mostra d'oficis.
L'Escala es converteix aquest cap de setmana en autèntic epicentre literari del país. Més de 75 activitats per a tots els públics, en l'any que es compleix el 150è aniversari del naixement de Caterina Albert, Víctor Català.
No permetis que els altres t'ho llegeixin. Acosta't a l'Escala i comprova-ho tu mateix. De divendres 22 a diumenge 24. L'Escala, Vila del Llibre.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Són les 12:02. És dijous, dia 21 d'aquest mes de febrer i un dia marcat per la vaga general, que des d'aquí a Ràdio L'Escala també li donem tot el suport i també ens hi adherim. Per això avui la programació hem vist que ha variat un xic. Comencem ara al punt de les 12 i ho fem amb l'abans informatiu i també després donarem números pel concurs i també farem alguna de les seccions de l'Aigüera. Abel Font, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tot adon. No.
Bon dia, amb alegria, bueno, amb alegria que cap un dia tot trasbalsat, tot confús, amb moltes i moltes coses que estan passant i que també suposo que aquí a l'Escala passen, sobretot relacionats amb el que està passant avui dia 21, amb tot el que comporta aquesta vaga i tot el que està passant arreu del país.
Ja ho crec que sí, aquest serà el tema d'obertura a l'informatiu, sobretot per fer-ne el seguiment a nivell de proximitat. Si heu connectat amb mitjans d'àmbit generalista o els butlletins de la xarxa, atenció, butlletins que no notícies en xarxa, perquè avui no s'ha emès el Nex Matí de 7 a 10, doncs haureu anat comprovant l'alteració que hi ha sobretot en transports, en centres educatius i també en comerços i empresa privada. En el cas de l'Escala, l'aturada es pot considerar quasi total o en tot cas amb molta, molta afectació als centres educatius, des de Vallmanetes fins a l'Institut, Vallmanetes, l'Escolapi, l'Empúries i l'Institut El Padró, no tant de seguiment a l'Ajuntament. I en el sector comerç, posem per cas, el seguiment ha estat ampli a la zona del nucli antic, moltes persianes baixades, comerços tancats aquest matí, i poca o molt poca repercussió a la resta del municipi. Aquest és el titular que resumim una mica la situació, més detalls al punt de la una, llavors amb veus dels implicats, de gent que ha fet vaga, de gent que no ha fet vaga, dels centres educatius, aquí sí que farem la cobertura completa i el seguiment complet a la jornada d'avui. vaga sobretot convocada com a senyal de protesta pel judici contra els encausats per l'UO. Ahir precisament veiem, per exemple, segurament el que tenim més a prop, o la que tenim més a prop, la torrevellenca Dolors Bassa, exconsellera de Treball. A banda del que és estrictament la vaga, notícia d'entitats i notícia administrativa. És a dir, les assemblees generals de socis convocades per aquest cap de setmana, demà divendres, precisament el CER i l'UBET. Dues assemblees generals amb balanços prou oposats. Hi ha paral·lelisme entre les dues, l'Associació Cultural per Excel·lència d'aquest municipi, l'Agrupació de Comerç d'aquest municipi, totes dues han de donar relleu a la junta directiva. En un cas, el del CER, demà es presenta la nova junta directiva que presidirà Raúl Centeno. En el cas de l'UBET, demà dimiteix la junta actual i no hi ha de moment equip alternatiu. Tant és així que a l'assemblea de l'UBET s'hi ha afegit un últim punt a l'ordre del dia, que és precisament l'aprovació de convocatòria d'una assemblea extraordinària per dijous de la setmana vinent. És a dir, es donen una setmana més per a veure si algú mou fitxa, si algú accepta el repte de muntar una nova junta directiva a l'agrupació de comerç de l'Escala. Demà no es pot fer escollir ningú més, perquè segons l'articulat dels estatuts, doncs hi havia una data límit per presentació de candidatures la setmana passada, ara fa 10 dies, si no vaig errat, i en el termini legal no es va presentar cap candidatura. Hi ha hagut rumors fins i tot de que algú havia mogut fils, de que algú havia expressat, ni que sigui tímidament, potser jo voldria muntar una candidatura, però no es va fer dins els terminis legals, per això ara ja entrem en un procés extraordinari. Demà no hi haurà nova junta a l'UBET, qui sap si dijous de la setmana entrant sí que n'hi hagués.
Entrarien després en fase allò de gestora, en cas que no es presentés ningú?
Entenc que sí.
Que normalment és el que se sol fer habitualment, no? Quan no hi ha ningú sempre es crea una gestora per anar tirant endavant.
I l'UBET havia estat molts anys amb juntes gestores, fa més de 10 anys, fa més de 10-12 anys, i ha vingut un període d'inestabilitat molt, molt llarg, que va durar anys, fins que va entrar de president Carles Serra, posem per cas. Abans de Carles Serra hi havia hagut uns anys de juntes gestores. Després, des de llavors ençà, em sembla que s'ha anat mantinguent, sempre hi ha hagut un president o presidenta, sempre hi ha hagut una junta oficial, formal, diguem-ne. I encara a l'informatiu avui també farem una mica de festa, d'acord, que és un dia en què el ritme habitual està molt alterat per aquesta convocatòria de vaga, però és que ahir al vespre vam sortir al carrer, més que al carrer vam anar als tallers de construcció de carrosses.
Ah, carai.
Falta poc més d'una setmana. De diumenge en 8 és el Carnaval 2019 i totes les colles doncs, ja comencen a tenir les seves carrosses ultimades. La Maria, que és qui va anar a gravar, es veu que va tenir fins i tot problemes, perquè no enfoquis aquí, no enfoquis allà, perquè, sisplau, s'ha de mantenir una mica el secret de com surt aquesta carrossa, quin muntatge hi ha, i pel que es veu, entre les colles grans o les clàssiques, les històriques, doncs hi ha aquell pique, hi ha aquell enfrontament d'home, si tu la fas així, jo l'any que ve.
I es manté això, eh?
I tant si es manté.
Perquè avui dia hi ha xarxes socials, allò que fer alguna foto per aquí i allà, però no, vull dir, tothom ho respecta això, i almenys jo no he vist cap fotografia, cap lloc que digués, uita, aquesta serà la carrossa de tal grup.
Doncs no sé si a la crònica hi haurà alguna pista o no, però calceu-vos aquest any, calceu-vos perquè ahir...
Mos calçarem.
No sortíssiu, en tot cas, el diumenge de rua, no sortíssiu al carrer descalços.
El que sí se sap, que se sol dir habitualment, del que van. Nosaltres irem de pirates, nosaltres irem de bandidos, nosaltres irem de pistoleros, nosaltres irem d'índios, això sí.
Nosaltres irem d'infermeres, no et fotes.
Nosaltres de metges,
sí.
Això sí que ho solen dir, però, esclar, com serà la carrossa, com això ja és secret de sumari.
No, això, és a dir, vostres, teniu-nos en guarda d'explicar-ho més del compte.
Clar, després ja és aquella la gràcia que dius, ostres, a veure, sí que els ha quedat bé, sí que no... Aquelles, a vegades que tenim aquelles carrosses mastodòntiques,
sí,
que a vegades han estat impressionants.
I també hi ha la reflexió aquella, he notat o he copsat avui, que aquests últims anys hi ha hagut una evolució important. I en les que habitualment han guanyat premis, doncs han fet un salt qualitatiu. Perquè si aquell fa això, doncs l'any que ve jo la faré més grossa.
Sí.
O jo la faré més dinàmica. Més, però jo faré més, jo faré més, jo faré més. I estem arribant a convertir un carnaval de primera divisió amb els muntatges que fan les carrosses locals.
També hi ara hi ha un locals que també te permet, m'imagino, fer això per les dimensions.
Però això genera estabilitat.
No és per el mateix fer-ho al graig de casa, que a vegades algun grup havia de fer el graig de casa d'algú, que ara fer-ho en un lloc que sí que pots fer un muntatge, sí, és bastant més.
Doncs per aquí van els trets. En tot cas, d'això també en parlarem amb més detall la setmana entrant, amb aquella tertúlia habitual que solem fer, que intentarem tornar a convocar per dijous de la setmana vinent. L'agenda d'activitats i el temps completament informatiu, ascens marcat de la temperatura amb uns dies de cel, serà i bonança, ja me veus, amb màniga curta.
Sí,
la calça
sí.
Curta no me l'he posat encara, però...
Sí, no tardarà... No espera't el ram, que era el dia de la calça curta, oficialment,
bueno, sí,
que ho feia abans.
Bueno, perquè en dies encara pel ram, eh? Si fa aquestes temperatures, poder demà ja me'ls acalço, eh?
Es peta.
Ara hauria d'anar a buscar l'armari d'estiu, tinc tot molt ben desat, però...
Es peta. Març del 2010.
Març del 2010?
Què va passar?
Del 2010?
El 2010, no? Va ser com vam estar tant de dies...
10-9. 2010 va ser el...
Penso que era el 2010, eh? L'anar aquells dies que vam estar 3 o 4 dies sense llum, amb
sí,
les nevades
nevada,
i tot això.
La gran nevada.
Penso que era el 2010, eh?
Poder sí.
Es peta.
No, home, no.
Hasta el 30 de maio no te quites el sall.
Sí, sí, mira, març, marçot, mata la vella i la jove s'hi pot.
Exacte. No, si de refranys de temps ja... Els que us dediqueu a fer refranys, en trobareu molts.
En un sentit i en un altre, eh?
En un sentit i en un altre.
Per això sempre hi ha una dita que s'adiu amb el temps que estigui fent.
Sí, sí, però sí, vull dir que ara, fent aquest bon temps, ja en veurem de gent, que ja li ha d'anar màniga curta i pantalons...
Ui, que cap de setmana, si fa això, veus que no vagi a fer un vol a la platja.
I que algú es banyi...
Una capbussada amb un llibre d'aquests que podrem llegir, que cap de setmana, que tot serà literatura.
Per cert, els llibres aquells que fan forma de...
De barca?
De barca, es poden anar agafant i...
Home, no facis cridar.
Però allò agafes un i...
Són llibres vells. Són llibres vells. Home, si en trobes algú que d'interessant... Va, això pel que fa a l'informatiu. I després de l'informatiu, i ara entrarem amb això, Joan, si vols, després de l'informatiu, la plaça. La plaça de la Vila del Llibre. Avui amb representants de diferents sectors implicats en aquest superprojecte. Hi haurà l'Enric Bono, director de la xarxa de Viles del Llibre, hi haurà un representant d'una de les editorials que tindrà parada a la plaja, hi haurà un dels autors que presentarà llibre o participarà en alguna de les taules rodones. Amb això que deies del llibre, Joan, ja t'hi entro amb el tema. Una de les coses que em diuen que és molt interessant de tot el tinglado de la Vila del Llibre és el projecte dels encants. Els encants del llibre. Què és els encants?
Llibres de segona mà, podríem dir?
Doncs llibres de segona mà, sí. Que estaran instal·lats al Gavià, al primer pis de la casa del Gavià. Però que després el projecte d'encants estarà tot l'any a l'escala. No els encants, no el Gavià, sinó em sembla que agafaran l'espai d'aquí a planta baixa de Can Maset, on hi havia hagut l'oficina del Pla de Barris, i serà una botiga gestionada per alguna entitat o associació de l'escala, però que tot l'any podràs venir a barrigar, a mirar, a consultar o a comprar llibres de segona mà, o llibres usats, llibre antic. I la col·lecció o el fons de llibre antic que tenen és importantíssim.
Està bé. Una bona iniciativa.
Però no només llibre antic, sinó que també llibre nou i autors de primera divisió, com la presentació que hi haurà demà del llibre o de la biografia de Jean León, que ha fet Martí Gironell, amb un muntatge gastroliterari que es farà demà al vespre al restaurant El Molí, com les 1000 activitats que giraran a l'entorn de l'Alfolí, la plaja, la plaça Víctor Català, la casa del Gavià, diferents comerços de la vila, que si conta contes, que si un escape room, que si taules temàtiques, que si un espectacle nou a la solitud de 360 graus, una relectura audiovisual de la novel·la més emblemàtica de Víctor Català. En fi, que és perquè agafeu el fulletó de la Vila del Llibre.
És un llençol, això, eh? Aquest... No és un fulletó, és un llençol.
Llençol, us ho agafeu amb calma i comenceu a puntejar horaris i dient, a veure, què és el que m'interessa i el que no m'interessa, perquè tot serà impossible que ho seguiu. En tot cas, agafeu-vos el programa i tranquil·lament ho aneu consultant per veure què us pot interessar. Que segur que hi trobareu alguna cosa adient als vostres interessos.
Sí, veiem que és clar, hi ha tantes activitats que algunes són a la mateixa hora, que quasi no els pot anar totes.
Sí.
Però bé, comença demà divendres a les 9:15 amb contacontes i l'última que està apuntada aquí és el
diumenge
narrativa d'esports a 6:45 del vespre.
Mm-hmm. Mira, i el penúltim acte abans de la narrativa d'esports és una taula rodona, o és un cara a cara del Sant Jordi.
Bueno, l'antepenúltima. Bueno, a la mateixa hora.
Vale, doncs serà...
Hi ha l'escape room.
L'escape room, que n'hi ha moltes sessions al llarg del cap de setmana, lligat amb la figura de Víctor Mora, i aquest escape room estarà a la Casa del Gavià, eh que sí?
Casa del Gavià, tercer pis.
A dalt de tot. Això serà fenomenal. No us ho perdéssiu. No us ho perdéssiu pas. I el tema del Sant Jordi, coi, hi ha els dos últims guanyadors del Premi Sant Jordi, un dels més prestigiosos de la literatura en català.
Sí, hi ha en Joan Lluís Lluís i en Jordi Cabré.
Jo sóc aquell que va matar Franco,
sí.
I en Jordi Cabré, que ha fet... En Jordi Cabré és el
d'aquest any. Digues un desig.
Exacte.
I l'altre, jo sóc aquell que va matar Franco i digues un desig. Déu-n'hi-do. Penso que mai a l'escala havien tingut... Una activitat, un acte en tantes activitats, eh? Com aquesta Vila del Llibre, que bueno, aquest any es fa aquí a l'escala, i això va fent rotació. Vull dir que no crec que ho tornem a tenir aquí.
Sí, i tant.
Sí?
I tant. No ho comparis, no ho comparis amb la ciutat Pubilla, per exemple.
Ah, no va amb aquest sistema?
No, jo pensava que anava amb aquest sistema. Hi ha 3-4 ciutats, viles del llibre, i cada any fan activitats. Hi ha el compromís mínim de l'escala, em sembla que és per 3 anys que hi hagi
I
no serà només aquest cap de setmana, sinó que hi haurà coses amb etiqueta o marca Vila del Llibre al llarg de l'any.
Val. Jo em pensava que era tipus ciutat, això que deia ciutat Pubilla, que cada any es triava una localitat diferent per fer-ho.
Us emplaço a 2:15 o 1:20-1:25 a escoltar Ràdio L'Escala, perquè entrarem més en detall
Perfecte.
Amb responsables i organitzadors d'aquesta Vila del Llibre.
Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs, de la Vila del Llibre, i com deies, més informació avui amb la tertúlia, i si et sembla bé, vinga, anem a aquesta sintonia que ens agrada. I per què ens agrada?
Perquè hi ha comerços o hi ha negocis o hi ha empreses locals que creuen en la ràdio i que creuen en els oients que hi sou cada dia a l'altra banda escoltant-nos i fent que tingui sentit aquesta feina, i ens fan detalls, regals, com ara una calçotada per a dues persones al restaurant Maison del Conde Sant Martí d'Empúries, on en Joan sap i jo sé, i tots vosaltres sabeu,
tothom,
que les millors calçotades del món
les trobareu al Maison del Conde.
Hi ha tant com 23 oients que ho saben també i que volen anar-hi. 23 oients que volen anar-hi, són els que ens heu anat trucant o heu anat contactant amb nosaltres al llarg d'aquesta setmana. Afegim-hi una altra cosa que no hem dit aquesta setmana, però tampoc ho hem posat en el sac general, perquè sabem que molts, ja sigui per problemes de desplaçament o perquè el vostre interès no va ben bé en la línia de segons quins espectacles, doncs tenim entrades.
Mm-hmm.
Tenim entrades per anar a veure el concert que la Cobla Montgrí ens farà en homenatge a Pere Rigau i altres compositors torroellencs, concert programat per aquest dissabte a l'Espai Ter.
L'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Cobla Montgrí, Pere Rigau i els compositors torroellencs. Concert homenatge al centenari del naixement de Pere Rigau, fundador dels Montgrins, i a la llarga tradició musical de Torroella de Montgrí, on es podran escoltar obres de compositors locals, amb la direcció de Jordi Molina. Dissabte 23 de febrer a 9:45 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Doncs això, connecteu-vos a espaiter.cat si voleu comprar l'entrada, o truqueu-nos a Ràdio L'Escala si voleu participar del sorteig. Mira, avui, si truca algú, farem sorteig. Si demà no ha trucat ningú, la regalarem al primer que ens truqui.
primer que truqui, primer que tindrà que
serà, serà premi directe.
Entrada doble.
Entrada doble, sempre
per dues persones.
De dues en dues, sempre.
Un concert que val la pena, sempre és bon escoltar els Montgrins, una de les cobles importants d'aquest país.
Tindrem en Jordi Molina, fins i tot que hem quedat que demà passaria un moment per la ràdio i en parlaríem amb més detall. Jordi Molina, que té 1.000 projectes oberts, alguns de molt vanguardistes, com el que vam entrevistar fa unes setmanes, el projecte del disc Imatge en Groc, però continuem mantenint el seu contacte amb la sardana més, diguem-ne, més ortodoxa, i ha dirigit projectes com, com aquest. Demà ens ho explicarà, en tot cas.
Molt bé, doncs demà més informació de tot això. Bé, doncs tenim el telèfon obert, el continuem deixant obert, no?
Sí. Jo vaig fent l'informatiu, però si algú truca, no patiu, que us agafarem a trucada i us afegirem a la llista.
Molt bé, doncs t'esperem al punt de la una.
Fins a la una, doncs.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Doncs sí, continuem aquí el més calent a l'Aigüera i avui amb aquesta programació de serveis mínims. Farem l'Aigüera només a aquesta hora amb alguns continguts de la primera hora, vull dir, serà una Aigüera més reduïda. Hem passat de les dues hores, passarem a una hora. I bé, això és el que tindrem per ara fins al punt de la una, que donem pas a l'informatiu. Bé, un dia que, com no, com sempre ens agrada començar a parlar del temps, també doncs felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Escoltarem el que ens porta avui la Montse Hidalgo, aquest pla vital, amb una entrevista a Jordi Abad, organitzador del que s'anomena Cafè de la Mort. Dit així, sona un xic, allò tètric, tràgic, o com li vulguin dir, però bé, tot té la seva explicació, que després ella també ens ho aclarirà a la Montse Hidalgo amb l'entrevista de Jordi Abad. I també després tindrem l'horitzó, aquest clocada d'ull que es fa cap al futur, cap a on van els diferents sectors que formen el nostre mapa quotidià. I avui ens parla l'Anna Ruiz què passarà amb l'estat del benestar. Formaran part tot això del que és aquesta única hora del més calent a l'Aigüera i d'altres activitats que ja també els irem anunciant a mesura que els puguem anar a fer, perquè no tot el que està programat ho farem. Bé, doncs això és el que hi ha previst i comencem, i com sempre ho fem, parlant del temps. Com està el temps ara, en aquest moment que comencem aquesta única hora del més calent a l'Aigüera? Doncs ara actualment les 12 i 22 minuts, 11 graus amb 2 a la Clota, un dia d'aquests així amb un cel tot, del tot serè, almenys pel que veig aquí a la fotografia, amb una Marta així també, un xic arrissadeta, un xic, després en Sergi ja ens ho acabarà d'aclarir. I per la banda de la Closa del Llop, 12 graus en 3 i una humitat del 70%. I en Sergi ens diu que es consolida el panorama plenament anticiclònic i divendres amb temps primaveral. S'haurà acabat la fred aquells matins que ens havien d'abrigar d'allò més i aquells migdies que la roba ens assobrava i que la vam tornar a posar a la nit. Tot això irem veient al llarg d'aquests dies i sobretot també amb les explicacions que ens fa en Sergi Corral, tant aquí com a l'informatiu de la UNA. Avui ens diu que tindrem el cel serè tot el dia. Hem vist algunes boirines a primera hora, un ambient fred de matinada, encara, però agradable a migdia. I el vent, ara estem amb un garbí fluix que el tindrem tant ara al migdia com a la tarda. I la mar arrissada a migdia i tarda. Això per avui. Anem ja divendres, començarem un cap de setmana amb un cel serè tot el dia, en una jornada radiant i sense ni un núvol. Ambient molt agradable a migdia, més aviat primaveral, però contrast entre matinada i matí. El vent ponent molt fluix de matinada, amb estones de mestral o tramuntaneta fluixa al llarg del matí fins a migdia. Al migdia entrarà gregal de força 2-4, que aguantarà fins a mitja tarda. L'estat de la mar arrissarà tot el dia amb alguna àrea de marejola a la tarda. I 13 graus en 2 és la temperatura de l'aigua del mar. Dit tot això del temps, és aquell moment que doncs, anem ja al que tenim preparat de les nostres seccions, les seccions que, de fet, formarien part de la primera hora, però avui, com amb la situació que estem, doncs, hem fet aquesta variació i ho farem doncs, a partir d'aquesta segona hora, el que escoltarem ara, el Pla Vital, que si tot hagués anat com si tot hagués anat normalitzat el haguéssim escoltat més o menys ara fa una hora. Però bé, Pla Vital, avui amb Jordi Abad, que organitza xerrades, unes petites trobades amb el títol Cafè de la Mort. Per què? Perquè reuneixen persones desconegudes al voltant d'una tassa de cafè per parlar de tot allò que representa el fet de morir.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
No és un grup de dol ni de teràpia, tot i que reuneix un nombre de persones al voltant d'una tassa de cafè per parlar de la mort. Aquests cafès de la mort es fan a més de 40 països i han aconseguit reunir més de 4.000 persones des de l'any 2011. Avui volem conèixer en què consisteix aquesta proposta i què ens aporta a la nostra vida. Jordi Abad, benvingut, què tal?
Molt bon dia.
Vostè ha organitzat una d'aquestes trobades, un cafè de la mort. Ens pot explicar d'aquí i d'on neix aquesta idea?
Bueno, aquesta idea, jo vaig estar buscant informació, llavors hi ha una pàgina que es diu diccafé.org, en el qual ja tenia coneixement d'ella, i aquesta idea surt d'un suís que el 2004 va començar a parlar sobre el tema de la mort, però en un àmbit d'entreteniment o de que fos fora del que sempre parlem de la mort, que és sempre a l'hospital, quan ha mort algú. Llavors, amb unes trobades, ell va començar a parlar d'aquest tema, i el 2011 el John Underwood i Sir Basky van començar a instaurar una metodologia. Més que metodologia és atrevir-nos a parlar de la mort, i a partir d'allà marquen una sèrie de pautes que tothom que tingui l'atreviment i les ganes de parlar sobre la mort, distesament i amb molta calma, sense tabús, sense ser jutjat ni prejutjat, ni només compartint el sentiment de la mort, instauren des del 2011 i ja està, com has ben dit, en 40 països, 4.000 trobades. I això ho fa qualsevol que tingui ganes de parlar de la mort. Diguéssim, molt atreviment, perquè, clar, evidentment, quan dius dic cafè, bueno, si no domines molt l'anglès, dius, oi, però quan dius cafè de la mort és molt atrevit, és molt, bueno, et sobta, però penso que la normalització de la mort a la vida té que ser, per mi, és un component molt important i que, per què no parlar-lo?
No és teràpia, no és un grup de dol.
No, això sobretot a la guia ho marca moltíssim. Per això ja hi ha professionals que es dediquen a les teràpies de dol o quan hi ha persones que estan enfront d'una situació de final de vida, siguin pacients, siguin familiars, hi ha organitzacions que acullen aquestes persones, sinó que això és una mica el fet de que no podem parlar de dol perquè ja hi ha altres persones, ni tampoc és un grup de teràpia. Jo quan vinguin, jo deixo de part la meva professió i sóc en Jordi. I em presento i m'agrada parlar de la mort. I a partir d'allà tothom, parlant o en silencis, que també es parla moltíssim, farem una xerradeta i a partir d'allà, quan s'acabi, benvinguts, moltes gràcies, ja haurem après alguna cosa i cadascú de la xerrada agafarà el que cregui més convenient per cada una de les persones.
Si hi ha aquesta iniciativa és perquè no s'acostuma a parlar de la mort. És un tabú? Per què costa parlar-ne de la mort?
Perquè fa por, fa por. I tot el que fa por, la gent ens tirem un pas enrere. I lamentablement, evidentment, la mort comporta patiment. No podem dir que la mort ens porti alegria, ni molt menys, però ens fa por. I tot el que fa por, doncs, curiosament, no en parlem. Perquè pensem que si no parlem, no passa res. Quan la mort ja neix en el moment mateix de la mateixa vida, ja tenim la mort present. Però la societat, sobretot l'occidental, pues la tapem, la tanquem en una porta i diem, bueno, si no parlem, no sortirà, perquè sembla també una depressió quan un està malalt, sobretot, no? Parlar de la mort sembla que cridis a la mort, i no. Jo, el meu convenciment personal és que quan parlo de la mort estic donant un acte de vida a mi mateix i als demés. Perquè per mi la vida i la mort és la mateixa cara de la moneda, i per tant, normalitzem-lo. No parlem de la mort quan ja ha passat o quan hi ha algú molt pròxim, sinó que si normalitzem, parlem, anem perdent aquesta por, la compartim. Jo no vull dir que després d'aquesta xerrada jo sabré com enfrontar-me a la mort, no ho sé, perquè això és una cosa tan personal i del moment que et passa, no? Però jo penso que si parlant podem anar trencant aquestes pors, no em sentiré tan sol, i per almenys sabré compartir la meva visió de la mort amb les persones, que primer les que m'estimo, les que estan al meu costat, però compartint i també compartint les meves vivències, i que no, sobretot és la meva opinió, no serveix per tothom, sinó que cadascú agafarà el que cregui que pot agafar.
Són grups de desconeguts.
Sí, són grups de desconeguts. Tinc que dir que la primera que organitzo aquí a Barcelona, i que espero organitzar-me més, sí que tinc alguns familiars, alguns coneguts, però d'aquest grup que farem, doncs, calculo que vindran entre 16 i 17 persones, hi ha 8 persones que no conec de res i que, per tant, són desconeguts, i que ells també estaran desconeguts entre ells mateixos. I, bueno, serà una experiència, no? Perquè una cosa és parlar d'un conegut, que ja et coneixen, sinó que vinc jo, m'assento en una taula, m'acolliran, i com anirà?
Ens beneficia parlar de la mort? Què ens aporta la vida?
Jo, des de la meva visió, és que penso que pensar en la mort ens fa viure la vida molt més intensament. Sapiguem que hi haurà un final, que jo no desitjo que sigui ara, sinó que visqui molts anys, i tothom, però tots sabem que hi ha una realitat, que la mort és el que té el 100% d'estadística. Tots morirem. I per tant, davant d'aquesta realitat, el fet de poder-lo parlar, a mi em dona una visió, ja et dic personal, no?, que em permet viure la vida amb molt més coneixement, exprimir-la una mica més. Perquè és curiós que quan, lamentablement, em anem a un tanatori i diu, ostres, és que la vida és tan curta. I en aquell moment sembla com si tinguéssim, hosti, tot allò que voldria fer, ho tinc que fer, però ens n'oblidem. Quan sortim del tanatori i estem fent una cerveseta i un cafè, ja ens n'oblidem, perquè la vida és un continu canvi. Però per mi la mort és dir, estic aquí. Però no la veig com un enemic, sinó la veig com algú que està al meu costat, que algun dia pues, entrarà i farà la seva acció. Però jo vull viure-la amb dir, estàs al meu costat, triga en vindre, no cal que vinguis tan aviat, però si vens, que per almenys estigui preparat, i sobretot amb la visió de que els meus éssers estimats estiguin tranquils, de que jo estic tranquil davant d'aquesta situació.
La pròpia mort i la mort dels altres, dels que ens envolten, des del company de feina fins al familiar, amics... Són molt diferents, aquestes visions.
Sempre el vincle que tu marques amb la persona, diguéssim, és el que et marcarà més el que et dol i no et dol. Evidentment, una persona que no coneixes de res, que sap que s'ha mort, doncs et sap greu, però que no ha oblidat, evidentment. Amb la història de vida cadascú sap en quins moments ha tingut les pèrdues més dures, més influents. Evidentment no podem parlar de la mort d'un fill o de pares que han perdut un fill. És una mort totalment diferent a una persona gran, com podria ser meus pares, que ja estaven al seu final de vida i que ja és un tràmit, ja veus la vida del context, no? Però igualment, sense treure-li la importància, jo penso que si som capaços de parlar-ne, sempre podrem ajudar-nos a nosaltres mateixos i als altres. I, evidentment, quan passa, passa, llavors cadascú estarà en un moment de la seva vida que podrà afrontar-lo. Però jo penso que si ho hem parlat abans amb salut, penso que farem un gran què en el moment que esdevingui la situació en la qual ens porti a la mort.
Aquest tabú ens porta fins i tot a no pensar com volem que sigui aquest traspàs. D'una cultura que vam passar a organitzar molt els enterraments, perquè suposava, i encara ho és, una despesa important per a les famílies, a deixar-ho totalment al marge. Això són temes que surten també en aquest
discurs. Sí. El fet de lo que parlarem de lo que ell vulgui. Jo no portaré cap guió establert i tothom parlarà de lo que ell vulgui. Aquest pot ser un tema molt interessant, no? Que no ens preparem. El cost que poden tindre un enterrament, tot el que porta, tota la paperassa. Tot, llavors et poden donar pautes que dir, bueno, pues sapiguem que si hem pogut adelantar les voluntats anticipades, no? Ah, doncs pues què és això? Què ens pot ajudar? Què no ens pot ajudar l'experiència personal de cadascú, no? Però, evidentment, quan, és com tot. Si jo puc planificar abans, puc parlar-ne abans, bueno, podré veure fins a quin punt el que jo he parlat me pot ajudar o no. Però si no ho parlo, te puc assegurar que quan ens enfrontem a l'últim moment de la nostra vida, de nostra o dels éssers estimats, tindrem molts problemes, molts patiments, i que és lo intento, que amb aquestes xerrades, trencar aquest mite. Jo no vull dir que la mort és alegria, però tampoc té que ser tan negra com la pintem, sinó que és un vers de la vida i que la societat ens està donant eines també. Hi ha pel·lícules, hi ha novel·les, hi ha assajos, hi ha... Ara fa poc em vaig assabentar d'una obra de teatre que parlaran de com enfrontar-se a la mort d'una obra de teatre, diguéssim, però parlant la gent. Ostres, que interessant, no? Perquè tot el que jo que pugui parlar ho podria avançar amb el meu contexte personal, i que espero que el meu coneixement i el que me puguin aportar les altres persones m'enriqueixi com a persona i pugui enfrontar-me sense por al tabú de la mort.
Jordi Abad, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Pla Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
El Cafè de la Mort, en Jordi Abad, aquesta petita trobada que fan persones desconegudes per parlar al voltant de tot allò que representa el fet de morir. Avui era la proposta que ens feia la Montse Hidalgo en el seu Pla Vital. I anem a la música, Love and Lesbian, en directe amb aquest tema, Belize.
¿De qué me está?
Love and Lesbian, amb aquest Bellis, un enregistrament en directe. 12:42 minuts, continuem aquí, el més calent a l'aigüera. Tot i que no havíem fet el començament, com s'hagués sigut habitual en una primera hora, ho fem ara, que s'ha felicitat tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. Comencem per el santoral, avui dia 21, Sant Pere Damià, bisbe, Sant Bru i la festa de la misteriosa llum a Manresa. Doncs vinga, felicitats a tots els que avui celebren el seu sant, com també els que és el seu aniversari. I avui també és l'aniversari del cantant mallorquí, cantant i actor, Llorenç Santamaria, que fa 73 anys, una altra persona relacionada amb el món de la música, un dels germans Cano, el gran José María Cano, que fa 60 anys, i l'actriu Jennifer Love Hewitt, que en fa 40. Què va passar? Ara fa un any, una de les notícies que es donava tal dia com avui, ara fa un any, parlava de la festa de presentació de la nova associació de dones Salam. Es va fer a la sala Polivalent amb molta assistència. Salam pretén treballar per una millor integració de les dones nouvingudes a l'Escala. Aquesta era la notícia, la presentació d'aquesta associació de dones, i en fa 5, el ple del Senat aprova per unanimitat les conclusions i recomanacions de la Comissió de les Persones Desaparegudes que ha liderat, aleshores, senador Rafael Bruguera. I per acabar el refrany, l'ha dit la frase del dia que diu: de bona casa, bona brasa. I ara sí, ja ens anem amb una de les altres seccions de la primera hora, com és aquella que ens parla o li dona una, fa una clocada d'ull cap al futur, el futur més proper. I avui ens parla l'Anna Ruiz, dintre la secció L'Horitzó, què passarà amb l'estat de benestar?
L'Horitzó, amb Anna Ruiz. L'Horitzó. Què passarà amb
l'estat del benestar? I Quines reformes calen perquè aquest sistema que distribueix benestar i oportunitats respongui de manera eficaç a les noves demandes dels ciutadans, als col·lectius més vulnerables? Tot això en una societat transformada per la irrupció tecnològica, els reptes demogràfics i les fractures que ha provocat la crisi econòmica. Hem demanat la seva reflexió al sociòleg Pau Marí Closi.
L'estat del benestar bàsicament necessita una recalibració. És a dir, una recalibració no vol dir necessàriament una retalls, no vol dir retalls, vol dir, ni vol dir expansió necessàriament, sinó vol dir situar les prioritats en aquells capítols que són importants en un món que canvia molt ràpidament, on apareixen nous riscos socials. És a dir, apareixen nous espais de vulnerabilitat que no existien fa 10 anys, que no existien fa 20 anys, que no existien fa 30, 40 anys quan es va dissenyar l'estat del benestar.
Espais de vulnerabilitat que fa unes dècades vinculàvem a la gent gran. Ara els nous vulnerables són fills dels treballadors pobres, de les parelles a l'atur, de dones a càrrec de famílies monoparentals. En aquest sentit, Pau Marí Closi aposta per explorar tres estratègies, tres línies d'acció per protegir les famílies amb fills.
Una és actuar contra la privació material, bàsicament aportant recursos a famílies amb infants. Recursos directes, o sigui, transferències, és a dir, prestacions per fill a càrrec, que aquí són tristíssimes, que només arriben a un percentatge molt baix de la població, al voltant del 13% de la població té aquestes prestacions, però has de ser molt pobre perquè t'arribin 291 euros a l'any, vale? Que no té pràcticament cap efecte en la protecció d'aquestes famílies. És a dir, una línia política és el reforçament d'aquestes prestacions. Prestacions que existeixen a tot arreu i que són bastant més generoses que aquí. Ja et dic, nosaltres som comparables a Romania en aquest sentit. La segona línia d'actuació és una línia de foment, d'incentivació a que els pares s'incorporin al mercat laboral. És a dir, la primera... El rael de la pobresa infantil són les dificultats dels seus pares en el mercat de treball. I en aquest sentit, hi ha línies d'actuació als països més avançats que bàsicament posen l'èmfasi en que els pares puguin treballar. Per poder treballar, cal dotar-los de formació, cal bonificar les empreses perquè els contractin, però també cal, moltes vegades, donar-los serveis que afavoreixen la conciliació de la vida laboral i familiar o donar-los possibilitats de flexibilitat que permetin que treballin i això incorpori un nou ingrés a la llar, però que també els permeti tenir cura. I la tercera línia d'actuació és bàsicament atacar les conseqüències de la pobresa monetària, és a dir, atacar les conseqüències en termes d'educatius, en termes de salut, en termes d'integració social, de possibilitats de lleure, etc, etc. És a dir, no s'atacaria tant la pobresa material, que aquesta línia d'actuació pot anar en combinació amb les anteriors, però fonamentalment tindríem en compte que els infants en risc de pobresa ja comencen amb les escoles amb dificultats d'aprenentatge que estan associades a les condicions que viuen a casa. I s'arbitrarien mesures per corregir això, que van des de l'escola bressol fins programes d'acompanyament a les famílies, de reforç escolar d'infants amb dificultats, etc, etc. I el mateix en el camp sanitari. És a dir, si sabem que el risc d'obesitat està associat a famílies en situació de vulnerabilitat, posarem l'èmfasi allà, no?
La reflexió al voltant de les reformes pendents a l'estat del benestar es vincula necessàriament a la crisi econòmica i al tipus de societat que la crisi està modelant.
El que sabem és que en aquest moment ja tenim una societat que ha canviat per, bàsicament, fer-se més desigual. Vale? Els pobres s'han empobrit molt i la distància entre els pobres i la classe mitjana ha augmentat. Moltes vegades es diu, no, és que els rics s'han fet més rics. No és tan evident que els rics s'hagin fet molt més rics. El que tenim en aquest moment és una societat on tant els rics com la classe mitjana s'ha distanciat, ha deixat enrere a bona part de la classe més baixa. En aquesta classe més baixa creixeran uns infants en situacions de vulnerabilitat, en situacions de risc d'exclusió, que en aquest moment diguem-ne, no detectem tan clarament com probablement detectem d'aquí a uns anys, quan ens haurem de fer càrrec dels efectes de la privació material que estan visquent ara. Dels efectes de la privació material, que en aquest moment representen moltes vegades deteriorament dels climes familiars, representen, diguem-ne, dificultats per tirar enrere famílies, risc de desahuci, deteriorament de les capacitats parentals, perquè quan entren les dificultats econòmiques per la porta, diguem-ne, la tranquil·litat surt per la finestra i això, diguem-ne, deteriora la capacitat dels pares per, diguem-ne, estimular els seus infants, estar a sobre, supervisar les seves activitats escolars, etc, etc. En aquest sentit, diguem-ne, bona part de dels problemes d'aquesta crisi no són problemes que es manifestin de forma explícita en aquest moment, sinó són cicatrius que no tancaran del tot i que tornaran a manifestar-se, tornaran a expressar-se d'aquí a 10 anys en forma de fracàs escolar, d'aquí a 20 anys en forma de problemes d'inserció laboral, en forma de, possiblement, problemes d'inseguretat. Nosaltres ens enfrontem a una societat que haurà de gestionar problemes viscuts en un moment molt concret, però que es projecten sobre el futur.
Però entenc que no és gaire optimista pel que fa a la reacció dels poders públics en aquest sentit, és a dir, que la reacció més o menys immediata, que segurament podria ajudar o contribuir a minvar molt d'aquests efectes, no es produirà de manera immediata.
Bé, jo sóc expectant, o sigui, no diria que sóc pessimista, jo sóc expectant perquè s'han generat discursos bastant sòlids en favor de la inversió social en infància, de la inversió social en joventut, i hi ha casos d'èxit. O sigui, països com Gran Bretanya van fer una transformació a finals dels 90, a principis dels 2000, i això ha reorientat bastant l'estat del benestar cap a protegir els infants. I els resultats han estat molt positius, tant a Gran Bretanya com a Irlanda. En aquest sentit, tenim models d'èxit, més enllà dels models escandinaus que tradicionalment ho havien estat. I a poc a poc s'està penetrant aquest discurs, tant a Espanya com a Catalunya, i evidentment no és una prioritat absoluta dels partits polítics, i en aquest sentit encara els exigiria molt, però com a mínim hi ha un grau mínim de conscienciació que apunta a alguna possibilitat de millora.
L'Horitzó, amb Anna Ruiz.
El més calent a l'aigüera.
Aquest era el tema que ens portava l'Anna Ruiz. Què passarà amb l'estat del benestar? Ens han donat unes quantes indicacions, uns quants paràmetres sobre cap allà on va aquest estat del benestar avui a la secció que ens portava l'Anna. Molt bé, doncs són les 12:53 minuts, vol dir 7 minuts per arribar al punt de la una, i ho farem amb música, començant per els Maya, que ens porten aquest títol, aquesta cançó que porta per títol A Contrapeu.
Carícies en dejú i un sol naixent, som, roba el terra amb olor teva, mandra tova i fantasies en diumenges de cor lent. Són paraules ben trenades d'aventures i altres viatges de la ment. Som els plans, els pantalons i els pantalons que van girant en rentadores. I els plans mullats no valen res.
Love it. dos camins que tenen pressa i de sobte es torcen amb sorpreses i de repen elegant. Som dos avions que mai aterren ni responen a les crides de les torres de control. Som les places i les festes, corre focs ben hormonats i dracs mullats. Som un ball que es torna incendi, som els vots, els sats i juraments com res. I els plans mullats.
Contrapeu amb Maia. Amb ells hem arribat a les 12:57 minuts, és a dir, a 3 minuts per arribar ja al punt de la una, i ho farem amb els Sense Sal, amb aquest tema que porta per títol Crida amb mi.
La teva vida t'ha de portar lluny d'aquí, ens vestim de llunes, volem trobar el camí, t'entrebanques prop, t'aixeques més amunt, pensa menys el que pensem, que de lliure tria tu. Tornàvem en diumenges als dies normals i en petons despertàvem sense haver-nos de llevar, cantant els dos al cotxe, escapant-nos de l'angoixa, fent ganyotes, no parar mai de fer broma. Pensa tot més d'un sol cop, si vols escollir el teu cor, no et deixis enganyar, perquè passa el teu voltant, desperta l'animal, camina sobre el pany, obre els ulls, canta fort, amb l'amor un altre cop, que la terra que t'atrapa sigui adult per fer-nos al finestre en els ulls. Mossegar la teva panxa. Cuinem aventures, saltarem entre les dunes. Portarem mentides esborrades pel camí. Jo em sento com un arbre amb ocells a dins el pit. Sabem que tot no riure treu el tigre. Els estels i melodies amb flors de tots els dies. Adormint-me recordant la geografia del teu cos, aquella línia que m'has dit que et resseguia. Penso tu més d'un sol cop, si vols escoltar el teu cor, no et deixis enganyar, perquè passa el teu voltant. Respecta l'animal, camina sobre el pan. Obre els ulls, canta fort, amb l'amor un altre cop. Que la terra que ens atrapa sigui adult per fer-nos al finest dels ulls. L'aire net que porta lluny, les cordes de viu.
Na 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 na
I amb el sense